És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Molt bé, doncs ja hi tornem a ser amb una nova entrega del nostre espai setmanal, espai d'història de Palamós, el Coses de Palamós, amb en Gabi Martín. Què tal, Gabi? Bona tarda.
Bona tarda.
L'altre dia parlant dels banys, però avui anirem una miqueta més enrere en la història, força més enrere, diria jo.
Sí, a mi, avui més que de bany i d'aigua parlarem més de pedra seca,
de pedra seca.
De granit i de megalit, de les grans pedres del passat. Són aquests, aquesta zona megalítica que de fet és l'Empordà.
Doncs això mateix, parlarem del megalitisme i a mi m'agradaria que m'expliquessis abans que res per deixar-ho ben clar què són els megalits.
Megalit, el seu nom indica, és una pedra gran, de fet no té cap secret la paraula, però engloba tota aquesta mena de construccions generalment construïdes al Neolític Mitjà o finals del Neolític, que són els dolmens, els menhirs, les cistes o les coves naturals, inclús treballades i preparades per convertir-los en sepulcres en el qual hi posaven aquesta gent, o a vegades caps tribals o membres destacats de les tribus d'aquelles èpoques, de la prehistòria. O sigui, bàsicament ens remuntem a la prehistòria.
Quina funcionalitat tenien, bàsicament? Funerària, això que deies?
A veure, sí i no. Sí, lògicament hi ha enterraments, i s'hi feien enterraments, però tu imagina't un personatge estem parlant ja del segle XXX, suposem hipotèticament el futur, que troba una església d'aquestes nostres abandonada per la muntanya i no sap quina funció tenien les esglésies. I en aquella església troba que hi ha tot tipus d'enterraments, i diu, home, l'església era un lloc per sepultar la gent. No, també tenia una funció religiosa, òbviament. Què passa? Que generalment en llocs que tenien una significació religiosa s'hi acabava enterrant la gent. Per tant, els sepulcres megalítics eren bàsicament elements religiosos. El que passa que, igual que passa avui en dia, també s'hi enterrava gent en el seu interior, i gent destacada, gent important, com també passava exactament a les esglésies.
L'Empordà, terra megalítica per excel·lència, podríem dir?
Sí, a més una de les zones megalítiques importants, no hi ha a nivell estatal, sinó a nivell europeu, per la quantitat de testimonis que arribem a trobar arreu. I no hi ha poble, penso, que no concentri algun menhir o algun dolmen a la seva rodalia, i com és el cas de Palamós. Palamós té diversos testimonis que avui farem un repàs, així la gent que s'hi vulgui acostar podrà anar-los a veure i anar-los a conèixer.
Ara en parlarem. Hi ha alguna explicació que justifiqui aquesta riquesa megalítica a la nostra zona?
Doncs precisament la riquesa, suposo que d'aigua, la riquesa de caça, el clima, el que l'Empordà suposa una àrea de pas des de França fins a les terres hispàniques. Suposo que tot això, tot plegat, és el que va fer que tribus que devien ser nòmades decidissin establir-se per aquí i decidissin construir els seus petits temples o els seus petits túmuls funeraris, els seus petits llocs de marcat interès religiós de la nostra rodalia.
Molt bé. Gabi, comencem la ruta megalítica de Palamós, que no del seu terme municipal, sinó, podríem dir, de
sí,
la seva àrea. Sí,
diguem l'àrea geogràfica natural, que seria, que coincideix bastant amb l'antic comtat de Palamós, no? Que seria tota aquesta zona de la badia, Vall-llobrega, no? I la zona de Palamós, no? Que ja forma una àrea, diguem, geogràfica homogènia, limitada per petits massissos muntanyencs. Doncs parlaríem d'aquesta zona, no? De la zona aquesta d'influència. Hi ha bàsicament tres zones, tres grups per la gent que vulgui conèixer el megalitisme d'aquí la zona, no? De la zona del Montagut, tant el Montagut Gran com el Montagut Petit, que això recordem que és a la vall de la Bell-lloc. Després, la zona de Puigses Forques, que també vam parlar en un programa d'aquelles forques, aquella gent que penjava dalt, que penjaven aquells ajusticiats, que sí. Això estaria a la zona del Mas Faleta i a Sant Antoni de Calonge. I després, un petit testimoni que trobem passat al poblat ibèric de Castell, que és a Cala Senyà, justament al damunt de Cala Senyà. Allà, si la gent hi ha anat a veure la barraca d'en Dalí, doncs està a quatre passes del lloc que explicarem.
Per on començarem?
Mira, començaríem pel dolmen de Montagut, perquè és l'únic element megalític que està, aquest sí, dintre del terme de Palamós, o millor dit, el mateix dolmen fa de pedra o fita que separa un terme, el de Palamós amb el de Vall-llobrega. És justament el cim del Puig del Montagut, que la gent que hagi anat al castell de Vilaromà, doncs és precisament la muntanya que hi ha al capdamunt. Des del mateix castell, la gent que hi vulgui accedir, veuran que hi ha un petit corriol que s'enfila muntanya amunt, que ja posa en un petit ròtol i han posat allà en fusta escrit totalment de Montagut. Hem d'avisar que el corriol, la pujada és bastant costeruda, Vull dir, la gent que s'agafi aire abans de pujar perquè és bastant costeruda. Doncs a dalt, al capdamunt, que té uns 270 metres, més o menys aquest cim, hi ha doncs, el dolmen de Montagut, que és un dolmen, diguem, de mitjà tamany, en un petit altiplà, i sobretot s'aguanta bé la gran llosa de la capçalera i després dues de laterals. La resta de la coberta i els blocs que hi havia doncs està uns metres més enrere i altres estan escampats per la zona. Clar, veient aquell desgavell penses, ostres, doncs com devia ser aquest dolmen? Mira, perquè ens fem la idea, aquest dolmen doncs lògicament hi havia les pedres, diguem, laterals que sostenien una coberta també de pedra que feia com un tipus com una barraca, com una caseta. Però és que a més, això quedava tot cobert de sorra, per tant, només del dolmen veiem només l'obertura, la porta d'entrada, de tal manera que feia com un petit túnel a dintre, i a dintre del dolmen, la gent, dius, bueno, sí, és un enterrament, sí, hi havia enterraments, però normalment era un lloc on s'hi podien reunir 3 o 4 persones a dintre a fer rituals, tot tipus de rituals, vull dir, dins de rituals de musicals, rituals de, fins i tot de, diguem, amb substàncies psicotròpiques, hi ha diferents teories, però perquè no entenguem el dolmen com un lloc únicament d'enterrament, sinó en aquest espai, una mena de cova artificial que havien construït els homes, per on realment a dintre hi anava el bruixot, diguem, a fer un ritus iniciàtic. Doncs en allà, aquest dolmen ara derruït, la gent que hi pugi veurà que a la capçalera, en aquesta pedra de la capçalera, fins i tot hi ha gravada una creu. Dius, ostres, els cristians ja hi eren, llavors no hi eren. El que passa que anys després, quan, diguem, a l'edat mitja, fins i tot al segle XVII i XVIII, tots aquests dolmens es veien com algo malèfic, algo d'un passat pagà, i la gent es va dedicar doncs, a gravar-hi creus per sacralitzar-los, i fins i tot a la pedra de Vallvanera, que era aquella pedra que hi ha, que encara hi ha al club de golf de la Vall d'Aro, allà al capdamunt del Mas Nou, i van clavar una creu feta amb ferro al capdamunt. Ara ja no hi és, però si algú s'hi acosta allà a fer-se la foto i toca a dalt amb la mà, veurà que encara sobresurt doncs, una mica de rovell de la creu que hi havia allà. A poques passes del dolmen aquest de Montagut, que aquest ja hem dit que era en el terme de Palamós, doncs no gaire lluny d'allà, hi ha el Montagut Petit, que ja pertany a Vall-llobrega. Allà, no fa gaires anys, hi van trobar unes lloses amb una mena de gravats, que són una mena de roques que emergeixen de la muntanya, on hi apareixen gravats uns signes enigmàtics, una mena de cassoletes, unides amb regarons. Això és habitual a l'Empordà, ja. De fet, aquí hi ha molts sepulcres megalítics que no simplement són pedres, sinó que apareixen estranyes marques, estranys dibuixos, i diguem que les cassoletes amb els regarons, com si fossin de sacrificis, o bé, hi ha gent que m'entens que per allà passava la sang, no ben bé, ja veurem que no. És molt peliculero, però no era ben bé així. Doncs d'aquestes marques en trobem moltes, i curiosament allà a Vall-llobrega doncs mira, aquestes roques que estan a l'aire lliure apareixen amb aquests gravats prehistòrics, una mena d'esquematisme abstracte, que la pregunta és, hosti, quina funció devia tenir això? Doncs mira, hi ha diverses teories, hi ha gent que pensa que eren una mena d'exvots, no, aquestes pedres doncs, bueno, com una mena de donar gràcies per algú, o una mena d'altarets, que és el que sostenen la teoria de que aquests regarons eren per fer baixar aigua o fer baixar alguna mena de sang o sacrifici de petits animals. També hi ha qui diu que eren representacions astronòmiques o cicles lunars d'estrelles, això és difícilment probable, han mirat de fer maquinacions amb ordinadors per veure si coincidien amb aquella constel·lació, però no hi han trobat bé més res.
Difícil d'interpretar, doncs.
És bastant difícil. Ja, bueno, després, però, dintre de totes aquestes teories, entre altars de sacrificis o rituals, regarons, tot això, hi ha unes que van cobrant bastant més sentit entre els arqueòlegs actuals, i és els que diuen que són indicadors geogràfics. És a dir, per exemple, marca rituals, no? Zones divisòries entre una tribu i una altra, no? El fet de que a vegades unes pedres sortints tenen unes marques que ja s'atribueixen a una tribu, i per exemple marca una zona de caça d'una determinada tribu en consideració amb una tribu veïna. Per tant, si atenem que aquestes marques o aquestes pedres que hi ha al Montagut Petit estan justament a pocs metres d'una divisió horària d'aigües, la Riera de Belllloc i la Vall d'Obrega, doncs tindria sentit, perquè realment ha estat marcant una divisòria natural entre territoris. I el cert és que acostumen a coincidir bastant amb divisions naturals del territori, no? A través d'un riu, a través d'un cim, una muntanya que marca el final d'una zona i el principi d'una altra. Per tant, la divisòria tribal o aquesta marca territorial poder dintre del que hi ha, és el que tindria més o menys sentit. No són les úniques marques de cassoletes que tenim a la zona, també. El mateix Vall d'Obrega, on diuen Roca Corba, també se n'han trobat algunes per allà, encara que no s'han estudiat massa. De fet, aquestes marques demostren que ja hi havia comunitats prehistòriques establertes tant a la conca de Vall d'Obrega com a la zona del Belllloc. De fet, pensem que al Pla hi havia bastants aiguamolls, per tant, al viure a pocs metres del Pla, doncs, escolta, suposava una bona zona de caça, zona humida, amb ànecs, amb tot tipus d'animals que fàcilment caçables, per tant, ja devia suposar un... devien haver-hi poblats, que passa que això ja trobar-los és més complicat, tenint en compte que ells construïen les cases amb elements efímers, així com els dòlmens i els menhirs s'hi esmeraven en tallar pedra, preparar-la i conduir-la amb força humana per construir aquests elements. Les cases eren escassament poques branques, unes quantes pells al damunt i poc més.
Això que dius, la confecció d'aquests elements devia ser una feina feixuga.
Sí, no, realment. De totes maneres, també a vegades aprofitaven el terreny, eren molt llestos. Ells deien, bueno, escolta, a vegades, si ens adaptem una mica amb la geografia del terreny, haurem de treballar menys. Per exemple, el cas de Cala Senyà, que és el següent visita o visita virtual o imaginària que estem fent avui en dia, no? La cova de Cala Senyà, fins ara els dolmens dels quals hem parlat eren de final del Neolític, perquè ens entenguem, del 2700 i el 1800 abans de Crist, principis de l'edat de bronze, una mica abans que arribessin els íbers i tot això, doncs la cova de Cala Senyà encara és molt anterior, és a dir, encara la gent no havia començat a fer dolmens i menhirs, feien això, aprofitaven elements naturals per dir, així no hem de treballar massa. I a la cova de Cala Senyà, a prop del que dèiem de la barraca d'Andalí, mirant cap a mar, era una mena d'abric natural, que ells havien arreglat, havien acabat de picar, i havien fet l'obertura així més allargada, més maca, i l'havien, diguem, habilitat com a sepulcre. Llavors allà ficaven el difunt, que segurament devia ser un cap tribal, alguna personalitat, un bruixot, no ho sabem, això no ho sabem exactament. I després el tancaven amb una paret seca, simplement acumulaven pedres fins a tancar la boca d'aquesta cova, que ja dic que avui en dia es pot visitar només vorejant el camí de ronda, fins i tot venint des del poblat ibèric, la veurem allà. I veurem que es fa forma com una petita càmera funerària. Malauradament, ossos i d'aquest material humà, diguem, orgànic no es conserva perquè les característiques del terreny d'aquesta zona són bastant àcides, i dir, els ossos no, però sí que s'hi han trobat petits fragments de ceràmica, perquè generalment aquests individus estaven enterrats amb aixubà i amb estris que en vida havien estat seus o tot això. I bueno, sobretot aquí tenim aquest petit, que això sí, dins del terme de Palamós, tenim aquest exemple de cova habilitada com a sepulcre megalític, però sense cap mena de dubte, el que realment vulgui veure coves d'aquest tipus, em penso que Calonge en té un reguitzell i té catalogades, no sé si 20 o 30, una bestiesa, perquè realment hi ha estudis molt, molt, molt importants a les coves de Calonge.
Doncs, si et sembla, accelerem una miqueta el pas i anem direcció Calonge, precisament.
Exacte.
Cap al Puig Ses Forques.
Sí, anem al Puig Ses Forques. Bueno, tothom coneix el Puig Ses Forques, que està aquí l'organització aquesta del Masfalet, al capdamunt. S'hi pot accedir fàcilment amb cotxe, dintre del terme de Calonge, a Sant Antoni, i fins i tot hi podem anar a peu. Vull dir, estaria també a prop dels límits de Palamós, però ja pertany a Calonge, i és un conjunt ben maco, perquè en allà doncs, hi tenim un menhir i un dolmen ben bé al cim i separats amb escassament pocs metres. El menhir realment és una pedra que feia 2,40 metres d'alçada, el que passa que hem de pensar que aquesta pedra la van trobar tirada a terra, està tota plena de marcada de cassoletes, de marques rituals, I el 1958, fins i tot sota l'auspici del Museu Cau de la Costa Brava, d'aquí a Palamós, la van aixecar i la van posar on creien que era el seu lloc, perquè havien trobat com una mena de forat en allà, i l'han deposat en allà. Clar, això fa que ara tingui 2,10 metres d'alçada, i diguem que n'hi ha 30 que queden sota terra. Però és una pedra de forma antropomorfa molt gran i molt imponent. I a pocs metres d'allà tenim precisament el dolmen de Puigses Forques, que són, allà hi ha ben bé 7 lloses, grans a més, clavades al sol, que s'aguanten, tot i que moltes d'elles s'han restituït. Alguna d'una manera és caducera, amb ciment i tot, a sota, si veu. Però bé, de fet ja es veu molt bé la cambra de l'interior del dolmen, que era una mena de cambra circular, i pensem que la pedra més alta gairebé té 1,80 m, vull dir, perquè ens imaginéssim l'alçada que devia tenir aquell dolmen. La coberta també corre per allà, trencada, i clar, hem d'imaginar que allò era una cambra que la gent hi anava a dintre a celebrar rituals, no només, ja dic, lloc d'enterrament, Per tant, aquest espai sí que realment era gran, Allà podia incloure tranquil·lament 6 o 7 individus allà apretadets i fent dels seus rituals. La gent pot pensar que el conjunt aquest de Puigses Forques acaba aquí, amb aquests dos elements, però encara n'hi ha dos més, un que s'ha perdut i un altre queda una mica més amagat. En Pere Cané, en el seu llibre sobre la vall de Calonge, ja anomenava que hi havia a prop un grup de pedres dretes, una mena de cromlech petit, saps? Que era el límit del municipi entre Palamós i Calonge. Jo hi he anat moltes vegades, jo no les he trobat mai, ni he trobat ningú que les hagi fotografiat. Ell en fa menció, segurament algú devia construir alguna casa per allà, els devia tirar a terra, es devien perdre. El que sí que existeix avui en dia és just al costat de l'autovia, encara hi ha una mena d'aquestes coves que en diuen la barraca de Nuller, que no acaben de posar-se d'acord si és una cova o és un dolmen. Està a uns, posem, 200 metres d'on hi ha el conjunt aquest de Puigses Forques, i una mica amagat per allà, just al cantó de l'autovia. I diguem que forma part també d'aquest grup del dolmen de Puigses Forques. O sigui que ja veus que, fet un xis un repàs, però la gent que vulgui veure megalitisme ben a prop, caminant, ho té a l'abast.
Gavi, deixem acabar amb una curiositat. Ho comentaves tu mateix al començament, que quan havíem parlat del Puigses Forques anteriorment, era en relació al tema d'un espai, sí, que era utilitzat doncs per les execucions de condemnats. Per cert, que es feia un ús força curiós, diguéssim, d'aquests elements megalítics.
Sí, quan el menhir estava tombat, clar, el menhir tombat venia a parar just davant de les forques on penjaven els ajusticiats. I la gent diu que aquell menhir era el banc per contemplar els ajusticiats, o sigui, anar-te a una pedra tombada on tu te podies anar a sentar i veure com penjaven a la gent, o passar la tarda veient els penjats allà que havien mort el dia anterior. O sigui, que un element mòrbid més, no?, del menhir.
Poc s'ho pensaven, els homes de la prehistòria, que a última hora tindria aquesta funcionalitat.
Sí, la funció mig lúdica.
Déu-n'hi-do, el megalitisme avui protagonista al Coses de Palamós. Gavi Martí, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
A vosaltres.